es Fogg, los turbojets.
Si conecto los turbojets, capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble.
¡Conecte los turbojets!
¡Baje inmediatamente!
Me temo que me he pasado un número, capitán.
Nadie es perfecto.
Benvinguts al Ningú no és perfecte. Aquesta setmana el destí ha volgut que el millor i el pitjor de la humanitat es barregi en aquest programa. Star Trek i Donald Trump. Per un cantó tindrem la humanitat ideal que va crear Gene Roddenberry, on havíem deixat enrere la cobdícia, les guerres, el racisme i la intolerància. I per altra banda, amb en Francesc Morales analitzarem la figura del president dels Estats Units dins i fora de la ficció i per altra banda, la relació de Donald Trump amb el cinema abans i després de ser president. Per altra banda, després de posar el focus en Star Wars les darreres setmanes perquè l'actualitat ho senyalava, ara el desviem sobre Star Trek. Aquest divendres s'estrena Star Trek Picard, el retorn de l'icònic capità de l'Enterprise de la nova generació que es veurà atrapat pel seu passat quan haurà d'abandonar el retir autoimposat per tornar a l'espai. La setmana passada vàrem ser presents a una trobada de Trekkies i vam gravar el podcast que escoltareu avui, en què repassem els 10 capítols i pel·lícules de Star Trek que, a criteri nostre, hauríeu de repassar abans de veure Star Trek Picard. Però abans de Star Trek i Trump, repassarem les estrenes cinematogràfiques més destacades de les dues setmanes que venen. Qui us parla en la direcció i presentació del Ningú no és perfecte, l'Ignasi Arbat. Abans de començar, us recordo el nostre canal de podcast. Ens podeu trobar a iVoox, Apple Podcasts i Spotify. Només ens heu de buscar com a Ningú no és perfecte. La nostra pàgina web, ningunoesperfecte.cat, el nostre correu electrònic per contactar amb nosaltres si ens voleu explicar qualsevol cosa, ningunoes@outlook.com, i a les xarxes socials ens podeu trobar a facebook.com/ningunoesperfecte, a twitter.com/ningunoes i a instagram.com/ningunoesperfecte-podcast. I com diria el capità Picard, engage, en marxa!
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself,
¿es usted el Dr. Doolittle?
No hay más remedio que embarcarse en este peligroso viaje.
I comencem amb les estrenes que podrem veure a partir del 24 de gener. La primera d'elles, la que estem escoltant de fons, Les aventures del Dr. Doolittle. Personatge literari de llarga trajectòria creat per Hugh Lofting el 1920, el qual en va escriure històries durant molts anys. L'última es va publicar l'any 1952, 5 anys després de la mort de Lofting. Aquesta és la darrera versió cinematogràfica, però n'hi ha hagut d'altres anteriorment, com la del 1967, que va dirigir Richard Fleischer i protagonitzar Rex Harrison, però la més recordada és la del 1998, protagonitzada per Eddie Murphy, la qual va tenir una seqüela el 2001, també en Murphy, i tres pel·lícules més pel mercat de vídeo domèstic ja sense Eddie Murphy. En aquesta ocasió estem davant una pel·lícula molt cara. Ha costat 180 milions de dòlars a conseqüència de gairebé un mes de rodatge addicional i reescriptures de guió després que, en els passis de prova, s'apreciés que el resultat final no funcionava. La pel·lícula posarà a prova la capacitat de recaptació en taquilla de Robert Downey Jr. sense l'armadura d'Iron Man. Entre la resta d'intèrprets trobem a Antonio Banderas, Michael Sheen i Jim Broadbent. La història en aquesta ocasió s'ambienta a l'Anglaterra victoriana i ens presenta el doctor John Doolittle, un veterinari que té la capacitat de parlar amb els animals. A Doolittle se li encarregarà la missió de trobar una cura per a la jove reina, per la qual cosa s'embarcarà a la recerca d'una mítica illa.
Hola, abuela.
Oh, pero tú, ¿qué estás haciendo aquí?
Tu abuela me dice que su nieto es un superabogado medioambientalista en Cincinnati.
Soy un abogado defensor corporativo.
¿Y?
Defiendo a empresas químicas.
Pues ahora puedes defenderme a mí.
¿Cuántas dices que has perdido?
190.
¿190 vacas?
¿Vas a decirme que aquí no pasa nada?
I això que escoltem ara és Aguas Oscuras. Mark Ruffalo produeix i protagonitza aquesta pel·lícula que ens narra un cas real que va ser publicat l'any 2016 pel New York Times, en què es relatava un succés ocorregut en una localitat de Cincinnati, on una multinacional de processos químics va contaminar durant anys les aigües del territori i va deixar que els seus habitants les consumissin. El poble sencer, d'unes 70.000 persones, es va veure abocat a demanar reparacions legals i econòmiques pel mal creat i les seqüeles que s'haguessin produït per a les generacions futures. La pel·lícula segueix el cas des del punt de vista de l'advocat que representa el poble i com això afectarà la seva relació matrimonial. Dirigeix Todd Haynes, que l'ha rodat per a que s'assembli a una pel·lícula dels 70. Juntament amb Ruffalo trobarem a Anne Hathaway i Tim Robbins.
Escuchad con atención. Ahora estáis a 5.000 millas de tierra firme y vais a descender 11.000 metros hasta el fondo del mar. Hasta dentro de un mes.
Vamos allá.
Pues si hay que hacerlo, lo hacemos.
I seguim amb les que podrem veure a partir del 31 de gener. Comencem per això que escoltem ara, Underwater, darrera pel·lícula de William Eubank, responsable de produccions de gènere fantàstic independents com Love i La Senyal. Protagonitzada per Kristen Stewart i Vincent Cassel, ens explica la història de sis tripulants d'una instal·lació submarina que queden atrapats a conseqüència d'un sisme. A la dificultat que els suposa caminar pel sol marí fins a una plataforma petroliera abandonada, se'ls afegirà el perill de ser caçats per depredadors marins mítics i monstruosos que se'ls volen cruspir.
Siento llegar tarde.
Señora Garland.
Ah, por favor, llámeme Judy.
Disculpe, su suite ha sido liberada.
¿Liberada? ¿Y a dónde se ha ido?
Tenía deudas en su cuenta.
Clang, clang, clang with the trolley.
Mamá, no te duermas aún.
No son para eso.
Los niños necesitan un hogar.
Sé lo que necesitan. Necesitan a su madre.
No está bien tener al mejor artista del mundo sin una copa.
I seguim amb Judy. Renée Zellweger protagonitza aquest biòpic sobre l'actriu Judy Garland, que va triomfar amb el clàssic El màgic 2 l'any 1939, en especial a través de la interpretació del tema Over the Rainbow. Garland va morir amb 47 anys a conseqüència d'una sobredosi de barbitúrics. L'actriu i cantant va patir abusos del productor Louis B. Mayer que van fer que es convertís en una addicta. Malauradament, el cas de Harvey Weinstein no ha estat l'únic episodi negre de la història de Hollywood, com ens explica aquesta pel·lícula. Judy comença pocs mesos abans de la seva mort. En els concerts que oferirà a Londres, se li apareixeran els fantasmes que la varen turmentar en la seva joventut a Hollywood. A través de flashbacks ens endinsarem en el rodatge del Màgic 2 i en la seva relació amb Louis B. Mayer.
Nikki's pushing me to drop your pieces.
I'm going broke. I can't live off of nothing.
And I can't live off 10% of nothing.
I haven't finished a painting in 3 months.
Try this.
It's the closest thing they got to a pure, uncut mix of cocaine and DMT.
I tanquem el bloc d'estrenes destacades amb Bliss, magnífica pel·lícula presentada en una sessió de matinada en el darrer Festival de Sitges. Bliss és una pel·lícula de Joe Begos, responsable de pel·lícules de gènere com Casi Humanos o Poder Mental, que l'aproximen a una manera molt similar a John Carpenter d'entendre el gènere. La pel·lícula està protagonitzada per una sensacional i entregada Dora Madison i compta amb guió del mateix Begos. Bliss ens explica la història d'una pintora brillant que s'enfronta al bloqueig creatiu més dur de tota la seva trajectòria. Desesperada per trobar fonts d'inspiració per tal d'acabar la seva obra, es llança a una espiral al·lucinada de drogues, sexe i mort en els paisatges més sòrdids de Los Angeles. Begos tira de recursos lisèrgics per explicar-nos aquesta història amb aires vampírics. Bliss és un festí de sang i heavy metal amb elements de Cronenberg i Carpenter. El resultat és una cinta psicodèlica que compta amb un treball de fotografia magnífic en què preval la il·luminació. Begos té pendent d'estrena B-FW, la que fins ara és la seva millor pel·lícula i que també varen poder gaudir-ne a Sitges. Anem per la resta d'estrenes que ens arribaran durant les dues setmanes que venen. Comencem per Los Niños del Mar, adaptació d'un manga publicat aquí per ECC, convertit ara en un anime que ens narra la història de Ruka, que després de la separació dels seus pares coneix Umi i Sora, dos nens que van ser criats per unes criatures marines gegants i que per aquest motiu han desenvolupat habilitats més aquàtiques que terrestres. D'ençà que els tres es coneixen, començaran a succeir una sèrie de fenòmens sobrenaturals que faran que els biòlegs planifiquin utilitzar els germans en benefici propi. El Lago del Ganso Salvaje és l'última pel·lícula de Diao Yinan. Es tracta d'una pel·lícula xinesa en què el protagonista, en Zhu, intenta fugir desesperadament d'una baralla entre bandes que acaba amb la mort d'un policia. Mentre es recupera de les seves ferides, una prostituta li ofereix ajut o entregar-lo a canvi de diners. Els elements propis del noir es troben aquí amb un paisatge de llums de neó i de pluja incessant que converteix els típics paraigües transparents en una arma inesperada. Seguim amb Un momento en el tiempo, un musical dramàtic adolescent protagonitzat per dues parelles d'adolescents que s'enamoren per primera vegada. La protagonitzen Sterling K. Brown, Lucas Hedges, Kelvin Harrison Jr., Taylor Russell McKenzie i Alexa Demi. Tanquem amb Volant Junts, pel·lícula familiar basada en fets reals que ens narra la història d'en Christian, un científic especialitzat en les oques salvatges i els seus processos de migració que viurà una aventura fantàstica amb el seu fill. Hauran de salvar una espècie en perill d'extinció amb l'ajuda d'un ultralleuger. Ja aquesta setmana sí que ens acompanyen Jacint Casademont amb les notícies, com sempre, ben calentes. Jacint, què tal?
Doncs molt bé, comencem l'any, comencem amb notícies.
Doncs va, primera, en què obrim?
Doncs obrim amb Nicholas Hoult, que sembla que portarà conflictes a les noves entregues en Missió Impossible. Christopher McQuarrie ha anunciat el fitxatge de Nicholas Hoult, ja sabeu, l'actor que és conegut per aparèixer a la saga de X-Men o Mad Max, Podria ser el malvat de les properes entregues. Resulta que Nicholas Hoult i Tom Cruise es van fer molt amics en el càsting de la nova entrega Top Gun i, tot i que no li van donar un paper, sí que la seva amistat ha fet que Tom Cruise el fitxés, entre cometes, per aquestes noves entregues de Missió Impossible. Per què dic noves entregues? Perquè recordeu que les noves entregues seran dues, es gravaran juntes i s'estrenaran amb un any de diferència. La primera serà pel 23 de juliol de 2021 i la segona pel 5 d'agost de 2022. Recordem que és un actor anglès, que és un d'aquells actors que mai acaba de tenir protagonisme absolut ni és una gran estrella, però que és un bon actor i que té bastant de carisma.
Uh-huh. Completament d'acord. Vinga, endavant amb aquestes dues pel·lícules que moltes ganes en tenim.
Després tenim males notícies per tots els seguidors de Marvel, o potser no, amics, potser no, perquè toca parlar de Doctor Strange.
Jo, sincerament, resulta... ara ho explicaràs, però jo no sé si interpretar-ho com una bona o una mala notícia, no ho sé, Explica,
és aquí el problema. Resulta que Scott Derrickson, el director de la primera entrega de Doctor Strange, que havia firmat per fer una seqüela, doncs resulta que ha trencat el seu contracte amb Marvel. Segons el comunicat oficial, resulta que és degut a diferències creatives. Recordem que diferències creatives a Hollywood vol dir que no es fiquen d'acord ni a trets amb la visió que tenen sobre la pel·lícula, normalment, o altres conflictes que no es volen explicar. Era sabut que el director volia fer una pel·lícula més de terror, amb un PG una mica alt, i que Marvel sembla que no li acaba de fer el pes a aquesta visió que tenia ell tan obscura del personatge. Mentre comença la cerca d'un nou director, Marvel, això sí, ha començat a tirar endavant el càsting per buscar els malvats per aquesta seqüela. Busquen una dona d'entre 30 i 40 anys, que no importa la raça, i un afroamericà de la mateixa edat, més o menys. Pels rumors que corren per internet, diuen que podrien ser personatges tals com Nightmare, Lilith o Morgan Le Fay.
Mm-hmm. Bé, a veure on anem a parar. Jo, lo del Derrickson... bé, no sé què dir-te, perquè tampoc és un director que hagi fet moltes coses destacables. La que és més destacable és la Doctor Strange, però a banda d'això poca cosa té.
Sí, la veritat és que un director de perfil baix que dins el món dels fans del terror i lo paranormal i tot això ens agrada, funciona bastant bé, té pel·lícules interessants, però dins de Hollywood amb grans projectes no, l'únic que havia fet Doctor Strange, i ja us dic que per mi són les pel·lícules més dolentes a Marvel. Hi ha gent que li agrada molt, o sigui que tampoc m'hi ficaré. El que em va agradar és que visualment sí que portava coses bones, però en el fons la pel·lícula no va acabar a fer el pes. I en canvi tenia esperances que si feia una seqüela tiraria més cap al seu camp i que realment podríem veure alguna que trenqués una mica les regles que impeden dins de Marvel, que són pel·lícules molt familiars, quasi totes, i tenia l'esperança d'això, que trenqués una mica amb el tòpic, però sembla que no pot ser.
Home, no sé què dir-te, perquè si tenim en compte que és una pel·lícula que ha de començar a explorar el que és el multivers, clar, aquí el terreny del terror tampoc dona tant, i potser hi ha altres personatges que se diuen més aquest perfil que no pas el Doctor Strange.
Blade.
Per exemple, no? És a dir, potser l'hauries d'agafar el Derrickson si vol fer algú semblant a Sinister amb un altre personatge, però no amb el Doctor Strange.
Bé, veurem a qui acaben escollint. A la que veiem el director sabrem cap a on volen tirar, més o menys.
Uh-huh.
I després tenim Christian Bale. El Batman de Christopher Nolan sembla que podria donar el salt a la competència, ja que Collider ha desvetllat que l'actor se negociarà amb Marvel en aquests moments per incorporar-se al rodatge de Thor, Love and Thunder. De moment, els rumors apunten a que podria interpretar a Beta Ray Bill, l'enemic de Thor, i que té la Stormbreaker, i altres apunten que podria ser Dario Ager, president de la companyia Roxxon i capaç de convertir-se en Minotaure.
Jo, a veure, no li veig ni un personatge ni l'altre, però...
Jo sí que el veig a Beta,
Amb cara de cavall?
Sí, 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 així no dona la cara... No sé, bueno, recordem que també es pot transformar, que li agrada molt transformar-se.
No,
potser
sí, se'n
va viure en cavalls un any i torna convertit en cavall.
Aquest cas ho té complicat, Però no, ara ja no sé què dir, Jacint. Ja, continua, ja és que ja no... Després del que estic...
Home,
ja...
recordem que el director és el que és. O sigui que...
Sí, no, qualsevol cosa és possible.
I ja acabo amb una última notícia, que és un nou biòpic de Bob Dylan. Timothée Chalamet interpretarà el mític cantautor. El biòpic el dirigirà James Mangold i es titularà Going Electric. El film repassarà el salt de Dylan, que va fer de l'acústic com a cantautor, a l'elèctric. I es basarà en un llibre escrit amb el mateix títol per Elijah Wall. De moment l'actor ja ha començat a fer classes de guitarra, es desconeix si interpretarà ell mateix les cançons. La veritat és que em sembla molt bé i la veritat que tots els que coneguin una mica aquesta etapa va ser molt interessant, no només per la carrera de Bob Dylan, sinó també per trencar una mica la imatge que tenia fins llavors dels cantautors, del moviment hippie, i no sé, està ambientat en una època molt, molt interessant per tot el que passava als Estats Units, i per aquest cas en concret em sembla fantàstic, o sigui, és una història molt, molt interessant.
Mm-hmm. Molt bé, i a més crec que el Timothée Chalamet li dona aquest aire, eh? Si heu vist l'última de Woody Allen, per exemple, doncs ja té un posat una mica Dylan, eh? Per tant, tu, endavant.
I ja hi cantava, no?
Sí, cantava, però... Sí, cantava apagadet, eh? Per tant, ja sí, és aquest rotllo, eh? I ens quedava la crítica del tràiler aquesta setmana, que es tracta la pel·lícula de Morbius. Anem-lo a escoltar.
Michael, te conozco desde que eras niño. Tienes un don. Siempre lo has tenido. Si hay una respuesta a tu enfermedad, la encontrarás. Debería haber muerto hace años.
Què tal, Jacint? Què t'ha semblat? Jo sorpresa, eh? Ja ho avanço perquè no n'esperava res.
I t'ha agradat?
No m'ha desagradat, és a dir, m'ha agradat molt, sobretot Jared Leto, o sigui, l'he vist convertit en un vampir de veritat, m'ha agradat molt ell.
A mi m'ha agradat tot, la veritat, crec que tinc un problema perquè últimament les pel·lis de Sony de l'univers Spider-Man m'estan començant a agradar. És exactament la mateixa plantilla que vam veure en Venom, tinc la sensació, em fa l'efecte. Què és això? Un thriller de ciència-ficció amb tocs de terror, amb un actor bo, encapçalant el repartiment, i no sé, serà un divertimento gros. I clar, a la guindilla final de l'última escena del tràiler, clar, et quedes... Què em vols dir?
Home, a veure, jo discrepo una mica amb el tema Venom, més que res perquè Venom ja amb el tràiler es veia clar que era una mala pel·lícula, o sigui, que allò no s'aguantava. La pel·lícula encara va ser pitjor, però en aquest cas té condicionants per ser una bona pel·lícula, més de terror que no pas altra cosa. Això sí, veurem si realment també hi ha tants elements de comèdia com havia a Venom, no?
No hi haurà pas tanta comèdia, però no sé, m'hi recordo, sí, crec que realment estan creant un univers, no sé si volguent o no, d'això, de pel·lícules fosques, actors de renom, agafant malvats que en principi no podrien tenir pel·lícula per si sols, li donen pel·lícula, no sé, anant de malotes, no sé, a mi la veritat és que m'ha agradat. Sé que serà una pel·lícula que potser no serà esplèndida, no serà una obra mestra, però serà un divertimento que pot ser molt, molt disfrutable.
Clar, al final, el que comentaves abans, l'aparició de Michael Keaton, que és el buitre de les pel·lícules de Spider-Man de l'MCU, la qual cosa acaba integrant aquest apèndix de l'univers Marvel de Sony dintre de l'univers Marvel de tota la vida, podríem dir.
Sí, no sé si realment hi ha un pla o simplement és un cameo o ser sinistro si ja està al caure, no
clar,
ho sé.
Clar,
però...
Home, jo ho interpreto així, com que està el buitre fent... fitxatges, per entendre'ns.
Sí, el Samuel L. Jackson del Ser Siniestros.
Ah, exacte. Molt bé, Jacint, alguna cosa més sobre aquest tràiler?
No, això, esperant amb ganes a veure quan s'estrena.
Perfecte, doncs nosaltres deixem avui aquí i ens retrobem la setmana vinent. Una abraçada.
Igualment, una abraçada.
Michael Morbius se ha cansado de hacer siempre de bueno. ¿Qué de nuevo, viejo?
Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.
Aquesta setmana s'estrena Star Trek Picard, la última sèrie de la franquícia, i en el programa d'aquesta setmana el que volíem era comentar, ja que suposem que no us donarà temps a veure tots els capítols de la sèrie, si és que no ho heu fet ja, abans de veure Star Trek Picard, com a mínim 10 sèries i pel·lícules, 10 sèries, vull dir 10 capítols, o pel·lícules que podreu veure abans de començar la sèrie i així entendre una mica més el context en el qual es situarà. I tenim en Sergi Toboso per explicar-nos-ho. Sergi, com estem?
Pues molt bé, i tu?
Bé, bé, ressecosos d'aquesta jornada de Trekkies que hem organitzat amb Oci Ficció, però molt
sí,
contents.
Vam organitzar dissabte, estem contents de l'assistència, va venir gent de Barcelona i Torredembarra, vull dir, estem contents de començar a crear un nom, i jo amb molt de hype, per a veure què passarà amb el primer capítol de Picard.
Sí, sí, jo crec que estem tots igual i estem desitjosos de veure aquesta sèrie ja. Però de moment podem repassar alguns de top 10 de capítols abans de veure la sèrie. Per on començaríem?
Pues vinga, comencem per el... Bueno, recordem als oients, vale, que segur que ja ho saben, de que Star Trek Picard, segurament part de la seva trama, ho hem vist amb els trailers, ve predeterminada de lo que li va passar al personatge de Data i de lo que li va passar i de lo que li ha passat amb Picard amb la seva trajectòria de treball a la flota estel·lar, vale? Llavors, hem preparat conjuntament un top 10, vale? Precisament per conèixer una mica més sobre en Data, per conèixer una mica més sobre en Picard, vale? Les situacions o els grans fets de la seva vida que l'han marcat a ser com és.
Correcte. I començaríem precisament per un capítol que és de la primera temporada, que és Data Lore, que se'ns presenta un, podríem dir, germà de Data. És un capítol de la primera temporada de la sèrie, el capítol 13 concretament, i en aquest cas coneixem tot l'entorn de com es va crear Data, descobrint que havia un altre androide que era com un germà bessó Lore, però descobrirem que és el contrari que Data, és a dir, és un ésser malvat.
Sí, no té l'empatia que tenia, que té en Data, o la programació entre cometes de que s'ha de fer el bé, de que s'ha de ser empàtic, etc. I el Lore no té aquestes subrutines i el veiem això, com dius tu, doncs una persona molt malvada. A mi em recorda una mica el capítol del propi enemigo de la sèrie clàssica, que per culpa d'un error del transportador, en Kirk també es desdobla amb una part bona i amb una dolenta.
Sí, sí, és una bona analogia i, de fet, en aquest capítol descobrim que aquesta colònia en el qual el doctor Sung va crear el Data havia una entitat cristal·lina que el que va fer era carregar-se tothom que estava allí, no?
Sí, per culpa del Lord, que la va cridar d'alguna forma o la va provocar d'alguna forma, sí, sí.
Molt bé, doncs...
Com a nota curiosa, deixa'm afegir que el nom del doctor Nonian... del doctor Nonian Song, concretament el nom de Song, és un homenatge a un amic que va tenir en John Roddenberry quan va estar lluitant a la Segona Guerra Mundial.
Ah, mira que bé, es va inspirar. Sí, sí. Bueno, això ja ho fan, a vegades els guionistes, vull dir que...
Sí, s'inspiren. Homenatges, són homenatges.
Molt bé, doncs tindríem aquest Data Lore per començar aquest repàs i aniríem al següent. Aquí faríem una mica de trampa, no, Sergi? Però ja està.
Sí, bé. És un dos per un.
Exacte. Què seria?
The Best of Both Worlds, ¿vale? Lo mejor de dos mundos, que és precisament la part primera, és l'últim capítol de la tercera temporada, i la segona part és el primer de la quarta, que és un capítol doble on veiem, tachan, digue tu.
Veiem el capità Picard convertit en un Borg.
Exacte, ¿vale? El capítol basa... Bueno, el capítol hi ha diverses històries en paral·lel, ¿vale? Per una... Com la flota estel·lar està tentant el comandant Riker perquè faci el pas de capità i tingui el seu propi comandament, la seva pròpia nau. I per l'altra veiem com els Borg, que ja els havíem conegut en un capítol anterior, el de Kuhu, que els porta precisament a enfrontar-se amb aquests enemics, els Borgs arriben a l'espai de la Federació i no tenen res millor per fer que segrestar el capità Picard per convertir-lo en una mena de... no amb una mena de bord del col·lectiu, sinó amb un bord que amb una mena de certa individualitat, vale? Perquè parli en nom d'ells, el converteix en una mena de diplomàtic perquè parli en nom dels Borg, vale? D'aquí locutus, vale? Locutus ve precisament de la paraula pues, locutar, parlamentar, vale? I és el millor, o això ha estat subtitulat com, o anomenat com el millor cliffhanger de la història, perquè molts aficionats, sobretot a Espanya, vale, vam trigar quasi un any a veure la segona part. I el primer capítol, recorda tu, que acaba amb en Picard, amb l'ull làser, vale, apuntant a la pantalla del pont, i no sabíem res més fins un any més tard.
Sí, de fet, als Estats Units aquest cliffhanger, que va durar només la temporada de vacances, per entendre'ns, molta gent havia arribat a pensar o s'especulava que potser Picard ja no tornaria a ser el capità de l'Enterprise. O sigui, la pel·lícula, la sèrie havia arribat fins a un nivell i per a molts està considerat el millor capítol de la sèrie, i d'aquí que també hagi estat reeditat diverses vegades de manera individual en Blu-rays. O sigui, tu podies trobar en algun moment com si fos una pel·lícula, de fet.
Correcte, al final no deixa de ser 45x2, doncs sí, una pel·lícula d'una hora i mitja. Aquí a Catalunya, gràcies al Canal 33, els dos capítols no va haver-hi gaire diferència en el doblatge, però qui ha vist aquests capítols en versió, en espanyol, vale? en la traducció espanyola, ens canvien les veus de pràcticament quasi la gran majoria dels personatges. Llavors xoca una mica en plan... Les veus sonen diferents, però bueno, coses del directe que diuen.
De fet, que ja que amb el temps ens hem acostumat a l'Star Trek en versió original, gràcies als DVDs i als Blu-rays, val a dir que la nostra afició a Star Trek va ser gràcies al Canal 33, gràcies a TV3, per aquells magnífics anys, que jo diria que van ser els anys daurats de la cadena amb la ciència-ficció, que llavors va tenir la continuació en el canal 3XL, que malauradament tot això es va acabar, ha estat una desgràcia, i que va ser una llavor seminal de cara a convertir-nos en fans, no? I les veus, el doblatge que tenia aquell Star Trek, jo encara el tinc a la memòria, potser és dels millors doblatges de sèries que s'han fet, eh? Vull dir, és...
No només amb Star Trek, sinó amb tot el gènere de ciència-ficció, sí, sí. O el gènere manga. Vull dir, ho comentàvem l'altre... Mira, ho comentàvem precisament a les jornades de Star Trek a l'hora de menjar. Hauríem de fer un programa d'això, eh?
Sí, sí, sí.
Un especial...
Sí, és una pena que això quedés abandonat, perquè ha estat així. De...
Sí, va.
Una pena. De totes maneres, bé, una curiositat, un apunt que valia la pena parlar-ne. Vinga, anem pel següent i no anem gaire lluny, Sergi, que és Family, el següent capítol, el 4x02, que precisament després de que Picard hagi estat reconvertit novament en humà, se li hagin retirat els implants Borg, el que fa és prendre's un permís, una petita llicència, en el planeta Terra, mentre l'Enterprise està sent reparada. I on va? Doncs a la bar a França, al seu poble natal, es retroba amb el seu germà, amb la seva cunyada, amb el seu nebot René, i aquí coneixem, doncs en aquest capítol que apropiadament es diu Family, coneixem a la família del capità Picard i la relació que tenia amb els seus pares i amb el seu germà. Quina és?
No només coneixem la seva família, sinó que coneixem la seva casa on va néixer i el negoci familiar. Uh-huh. Molt important a Picard, que són les vinyes del vi que s'anomena Picard, i veiem que no li agrada gaire la feina aquesta, que està aquí com una mica, i que tampoc té una bona relació amb la família, també s'ha de dir.
Amb la cunyada sí, i amb el nebot també, perquè el nebot de fet l'admira i el nebot aspira a anar a la flota estel·lar i també passejar-se per l'espai, no?
Uh-huh. I el seu germà, vale, en Robert, pues, està completament en desacord, li critica moltes coses de la relació amb el seu pare. Bueno, és un capítol interessant perquè en paral·lel passen aquestes dues coses que tu comentaves. Per un costat, el temps és la millor cura, que diuen, vale? Doncs és un temps sabàtic que s'agafa en Picard per recuperar-se una mica del trauma dels Borg, i per l'altre, en paral·lel, també van passant dues coses interessants a la vida de Picard, vale? Que també ho vam repassar amb la seva trajectòria, que és que un dels seus grans... amors, vale, és el treball per la geologia, vale? Uh-huh. la seva carrera que no va acabar fent, i bueno, també és aquesta dualitat, no només amb la família, sinó amb ell internament, vale, també és interessant de veure.
Sí, sí, aquest sí que és un capítol fonamental una mica com a punt de partida del que serà la sèrie que s'estrena divendres.
Correctíssim, sí, sí.
Anem per un altre, que en aquest cas ens presenta un personatge que veurem a la sèrie. És el capítol Jo Borg, el capítol 23 de la cinquena temporada, que se'ns presenta per primera vegada una possible individualitat dintre del col·lectiu Borg, i se'ns presenta un personatge que acabarà adoptant el nom de Hugh a la pròpia Enterprise, un nom propi que no és una cosa que precisament els Borg tinguin, perquè tenen una numeració, per entendre'ns.
Sí, quasi dues temporades més tard tornen a arribar els Borg a la petita pantalla, amb Picard el veiem també amb una dualitat interna de m'han fet mal, ho diu als Borgs, aprofito aquesta ocasió per crear un virus per destruir-los a tots, vale? I la seva petita consciència, juntament amb la Guinan, vale? Que també sabem que és com una mica la brúixola moral, el convencen de que li doni una oportunitat a aquest Borg, aquest ésser, que gràcies a les atencions de la Forge i de la doctora Beverly està començant a saber o a donar-se compte de que no forma part d'un col·lectiu, de que ell és ell, de que té unes necessitats concretes i personals, i gràcies a això li permeten, per evitar un mal major, tornar a la comunitat, però amb aquesta individualitat ja a la seva ment, amb l'esperança de que aquest sigui el virus que es propagui, no? De que altres éssers bons es donin compte de que realment són individus i poden pensar per si mateixos. Això tindrà una continuació, tindrà realment un efecte cascada, un efecte dominó. Ho veurem a Decent, vale, que parlarem d'aquí una estona, i claríssimament ho veurem, com deies tu, a Star Trek Picard, amb la tornada de l'actor Jonathan Delarco interpretant el mateix personatge com a líder d'una resistència Borg, aparentment, segons els trailers, perfectament individualitzat. Mm.
Aquí veurem aquesta manera diferent de comportar-se Picard davant dels Borg, és a dir, és un Picard que és molt poc Picard, una persona que aposta per disparar primer i parlar després, quan justament Picard és el contrari, no?
Sí, però precisament estem fent aquest top 10 per veure quines coses importants a la seva vida li van marcar el caràcter. Vull dir, llavors, aquí clarament es veu com... Perdona, però si en Picard no es comportaria d'aquesta manera. Bueno, està cabrejat amb els Borg i aquí es demostra claríssimament.
Sí, sí. I, de fet, que ens pot ajudar a entendre com és Picard també és dos capítols després. Justament, The Inner Light, La llum interior, el capítol 5x25, en el qual veiem com una sonda ataca directament el capità Picard perquè s'introdueix a l'Enterprise i Picard queda en coma. I durant aquest coma, que de fet al final del capítol descobrirem que només dura 25 minuts, viu una vida com una altra persona en un altre planeta i comença a agafar tota una sèrie d'experiències, o sigui, agafa aquesta vida d'aquesta persona des de jove, diguéssim, fins a la seva mort, i adopta tot el que aquesta persona, diguéssim, va conèixer, és a dir, viu una vida d'una altra, i quan desperta adquireix les capacitats d'aquesta persona. Una d'elles és tocar la flauta, i Picard, a partir d'aquest capítol, el veurem de manera recurrent tocar la flauta que havia après a tocar quan estava en aquest planeta.
Correcte, és la versió 2.0 d'enviar un missatge amb una ampolla des d'una illa deserta. Una civilització ja extinta, com dius tu, envia una sonda que traspassa el coneixement, fent que les persones que rebin aquest coneixement no simplement ho llegeixin o ho vegin en format vídeo, sinó que ho visquin en primera persona d'una forma acceleradíssima. Llavors, com dius tu, bueno, és un capítol que tot i que en Picard viu aquesta experiència, també se la fa seva, vale? Perquè a part d'aquest aprenentatge, al final també marcarà com és la vida de Picard. I, bueno, també molt interessant per entendre com evoluciona el personatge a partir d'aquí.
Sí, sí, això el farà tenir una certa sensibilitat en determinats temes que fins ara no tenies, i forma part de l'evolució del personatge.
Vale. Deixa'm comentar-te que aquí el Patrick Stewart interpreta, doncs, el capità Jean-Luc Picard, també interpreta el Camín, que és aquest alienígena que viu la vida, i comentar que el fill a la sèrie d'aquest d'en Camín, que es diu Batai, està interpretat per el propi fill del Patrick Stewart, que es diu Daniel Stewart. Vale? Llavors, pare i fill interpreten a pare i fill en aquest capítol, fent aquesta doble broma de lo més interessant. I un altre punt, vale? Aquesta flauta resicana que tu comentes,
sí,
vale? que no veiem només en aquest capítol, sinó que ja el veiem, a partir d'aquí la començarem a veure de forma recurrent en algun capítol quasi sent protagonista.
Ah, i tant.
Es va subhastar del 5 al 7 d'octubre del 2006 per la casa de subhastes Christie. Inicialment va ser tasada amb $800, recordem que és una flauta que realment no funciona, i finalment va assolir el preu de $48,000.
Quasi res.
Impressionant, impressionant. Per una flauta que no funciona,
Bueno, però llavors, és que l'atrezzo del cinema ja sabem que va molt cotitzat, eh? De totes maneres, sí que veurem que, per aquí, aquells que diuen que els músics no lliguen, doncs veurem com Picard, des de que aprèn a tocar la flauta, doncs li servirà per lligar, en algun dels capítols, com el de Lessons, per exemple.
Correcte.
Bé, anem a la sisena temporada i, en aquest cas, el capítol 6x15, que és Tapestry, Tapís. No havíem parlat encara de Q, aquí és un capítol que apareix Q, i a més és un capítol en què coneixerem moltíssima informació dels primers anys de Picard com a alferes de la flota estel·lar, perquè es produeix una circumstància una mica especial que el portaran a reviure aquella història, no, Sergi?
Sí, ja ho deia l'Asca amb la seva cançó, "Yo soy así porque el mundo me ha hecho así", i aquesta frase, molt reivindicativa, és precisament del que tracta aquest capítol. Posem-nos amb antecedents, en Picard té un cor artificial, vale? Degut a un accident que va tenir de jove, que veiem en aquest capítol, i per una descàrrega elèctrica mor, precisament per aquesta complicació, per aquesta debilitat del cor artificial, i en Q, presentant-se davant de Picard com si fos el Sant Pere, vale? en el cel, li dona una oportunitat de tornar a reviure la seva vida del passat per evitar aquest problema, aquest accident que va tenir, i tenir un cor real. I precisament per tenir un cor real, doncs podràs continuar visquent des del present. Llavors, veiem com el Picard rememora les seves accions i experiències com un alfera recent graduat de l'Acadèmia de la Flota Estel·lar, i com amb l'experiència adulta es comporta, bueno, veient com de jove ell tenia una vida a la babalà i era molt, molt indisciplinat, era un ligón, era moltes coses, i ell mateix s'avergonya d'haver estat així, i gràcies a l'experiència que té com a adult intenta arreglar aquestes dues o tres situacions, que n'hi ha més d'una, i quan tornen al present, doncs és una persona que no ha arriscat, que no ha estat valenta, que no ha tingut ambicions, etc. I llavors s'arrepenteix i li demanen que, sisplau, prefereixo morir a la taula d'operacions abans de ser aquesta persona dèbil o aquesta persona que realment no sóc jo i no vull ser jo. I en Q, vale, li dona un altre cop el gir a la truita i torna tot com estava.
De fet, aquest capítol és conegut com el que vellos vivir de Star Trek, perquè l'argument és exactament el mateix, no? El que el James Stewart li portaven a viure una vida que podia haver arreglat les coses que havia fet malament, el portaven a ser una persona pitjor del que era, no?
Sí, el nom del capítol Tapestry, que significa tapís, ja dona això, no? És a dir, els fils que hem anat teixint a la nostra vida conformen un tapís gegant, que és el que som, i només que tiris d'un fil perquè no t'agrada o perquè no sé què, el tapís ja no és el mateix o s'acabarà desmuntant. Llavors, és un capítol interessantíssim, vale, per entendre més el per què Picard és així.
Uh-huh. Molt bé, i anem ja amb un capítol doble que hem mencionat també una mica abans, que seria Descent, que és el capítol 6x26 i 7x01. Per tant, també és un altre cliffhanger entre temporades, entre la sisena i la setena concretament. Aquí ja vam tenir el problema que TV3 ja la setena no ens la va emetre, i no va ser fins anys, molts anys més tard, en què vam poder descobrir com acabava aquella història a través de DVDs, Blu-rays, diria, directament, eh?
Clar, per això, si amb el Lo Mejor de Dos Mundos ja van tenir el cliffhanger més llarg de la història, amb aquest va ser el més infinit. Sí. Perquè, com dius tu, poder no va ser fins a... excepte les persones que el van veure en original, poder no va ser fins 5 o 10 anys, i poder exagero, eh? Vull dir, però... 8, entre 5 i 8 anys més tard, que no van poder veure la continuació.
Sí. O si no, mira, havies d'anar a la Gigamesh a Barcelona a buscar el VHS de Star Trek, o si tenies...
En anglès.
Sí, en anglès. O si no, els canals de la parabòlica en alemany, que podies arribar a veure. Vull dir, així estàvem aleshores, eh?
Sí, bueno, per sort no passa, això ja no passa ara. Uh-huh. TV3 no va renovar l'última temporada, segurament per temes de pasta. Telemadrid, que era qui ho emetia a Espanya, tampoc. i les cadenes locals, com també Televisió de Galícia o Euskadi, no el van comprar. No sabrem mai si era perquè no va arribar l'oferta al territori per comprar-se, si el preu va ser doblat o triplicat i ho va fer inviable, no ho sabrem mai.
En tot cas, tenim aquest capítol doble d'Essen, que ara sí que es pot veure, Netflix està a tota la sèrie, per tant no tindreu aquest problema. Llàstima que no tinguin el doblatge en català de
com a original.
Clar, això és una pena, eh? Però bé, ja que existeix també el podrien aprofitar. En fi, que en aquest capítol es barregen dues de les trames que hem mencionat abans i que també tindran la seva repercussió a Picard. És aquí recuperem el personatge de Lore, que és aquest germà malvat de Data, i recuperem els Borg, que havíem vist el millor de dos mons, i recuperem també el personatge de Hugh, aquest Borg individual, que ha creat una facció diferent de Borg que es caracteritzen per ser éssers més individuals. I aquí veurem una lluita entre diferents tipus de Borg, a més del Lore, que vol o que està liderant un grup de Borg per aliar-se amb ells per destruir la Terra, no? És a dir, que veiem diferents conflictes, a més de Data, que entra en conflicte també amb el seu germà, amb aquesta lluita eterna que tenen els dos androides.
Sí, el Lore interpreta el típic arquetip de dolent de pel·li de James Bond, pues amb un sèquit de Borgs, per això, per el que deies tu, per dominar no només el món, sinó la galàxia sencera.
Bé, bueno, no sé si podem dir alguna cosa més d'aquests capítols dobles o... és el de Stephen Hawking, no? Bàsicament, és el conegut perquè la primera part d'aquest capítol veiem a Stephen Hawking, Einstein, Newton i Data jugant una partida de pòquer, amb Stephen Hawking interpretant-se a si mateix.
Sí, correcte. Jo ja vaig comentar-ho el dia de la jornada. No sé si va ser per aquesta distància de temps entre veure la continuació, però el capítol d'Ethan me l'he revisat relativament fa poc per preparar aquest top 10 i, ostres, vull dir, el recordava diferent, eh? No m'acaba d'agradar gaire. No sé.
Bé, passem, en aquest cas canviem de sèrie i anem a Star Trek Voyager. Que aquesta sí que ens la va recuperar a TV3 en el seu moment, ja uns anys més tard, però la vam poder veure doblada en català. En aquest cas el capítol era Raven, el capítol 4x06, ens anem a un capítol de la quarta temporada d'aquesta sèrie, en què descobrim el personatge de Seven of Nine, que no feia gaire que havia començat a sortir a aquesta sèrie, i descobrim qui és aquest personatge. Seven of Nine, ja veieu que per la numeració és un personatge Borg.
És un personatge Borg, és un personatge que es troba a la Capitán Janeway i pretén, d'una forma molt, molt, molt poc ètica, al meu parer, i molt egoístament, vale? Vull dir, decideix unànimament convertir-la en humana, és a dir, treure-li els implants Borg, educar-la com humana mica en mica, etc. Vale? Vull dir, no, tampoc sabrem si va fer bé o no. Llavors, aquest personatge, 7 de 9, sabem que surt a Star Trek Picard també pels trailers vists, per això està aquí aquest capítol, i sabem com 7 de 9 va rebent unes petites senyals, un petit records que se li van despertant a la ment. Ell es pensa que és part del col·lectiu que la vol recuperar, com encara no està ben bé humanitzada, diu, jo prefereixo estar amb el col·lectiu perquè és molt més fàcil i dona menys problemes, però en realitat els records que se li estan despertant són records de quan ella era petita, de quan va ser segrestada pels Borg. Llavors, aquesta informació, aquest coneixement, fa que realment ja no tingui més necessitat o ja no tingui més inquietuds per tornar al col·lectiu i que decideixi pues, 100% volcar-se en acabar sent humana.
Correcte. I coneixem una mica el seu personatge, veiem els què és el que li va passar, exacte, la nau en què viatjava, que va anar a parar al quadrant Delta, tot això se'ns explica en aquest capítol.
La valentia dels seus pares, el que els seus pares també eren diferents de tot lo establert protocolàriament, vale? I això fa que, bueno, això el que dèiem, vale? que la seva forma de ser també canvia de forma recta.
Molt bé. I d'aquest capítol passem a una de les pel·lícules, la primera que comentarem avui, seria ja la novena posició, que seria Star Trek Primer Contacto, que és la vuitena pel·lícula de la saga, la segona de la nova generació, i jo crec que no hi ha cap dubte que és la millor pel·lícula de les quatre que es van fer de la nova generació, que tornàvem a recuperar una vegada més. Els Borg, en aquest cas els Borg es dirigien a la Terra per assimilar-la, la Federació no enviava l'Enterprise per defensar el planeta, tot i que era la nau més ben preparada, perquè no s'enfiaven de Picard, de com podia reaccionar, tinguent en compte que ell havia estat assimilat pel col·lectiu, però Picard, que quan s'enfronten als Borg, diguéssim que li canvia la manera de ser, desobeeix les ordres de la flota, es dirigeix cap a allà, vencen a la nau, però d'aquella nau escapa una petita càpsula, en aquest cas esfèrica de salvament, que viatja enrere en el temps, concretament el dia que es va produir el primer contacte entre els humans i els vulcanians, el primer contacte que diguéssim que va donar lloc a descobrir la velocitat de curvatura, que seria el 4 d'abril del 2063, viatgen en aquell moment en el temps per impedir que es produeixi aquest primer contacte, i ells estaran allà, viatjaran també en el temps per evitar-ho.
Sí, 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 una pel·lícula d'aventures a l'ús normal i corrent, una de les millors pel·lícules de la nova generació, per diferents factors, eh? Surt la Defiant, surt l'Enterprise S, surt els Borg, surt la Reina Borg, viatges al temps, té un popurri d'ingredients que la converteixen en la millor, en la meva opinió, i de nou veiem com les sospites de la flota estel·lar tampoc són molt infundades. Eh?
No.
Vull dir, perquè, com dius tu, el passat com locutus de Borg fa que en Picard desobeixi les ordres, com dius tu, per sort, d'una forma correcta, perquè sap el punt dèbil exactament on les naus de la flota han de disparar per destruir el cub Borg, i també el veiem doncs, una mica en plan capitán a cap de
Moby Dick.
De Moby Dick, cabrejant-se molt, vale? Desconnectant els protocols de seguretat de la holocoberta, disparant els Borgs amb una metralladora Thompson, com si fos un mafiós, cabrejant-se amb la resta de tripulants, en plan, la línia s'ha de marcar aquí, no podem retrocedir un pas més, el veiem cabrejat de veritat, i de nou, una figura femenina interpretat pel personatge de Lily, que és un personatge del passat, vale? que rescata del passat d'aquest viatge en el temps, és el seu far ètic i li diu: tu sí, entenc el teu cabreig, però estàs segur que vols arriscar la vida dels teus amics de la tripulació per aquesta acció quasi inhumana o quasi suïcida que vols portar a terme? Vale? Llavors recapacita, vale? Fica la seva tripulació, els envia a la Terra perquè estiguin a salvo, etc. I, bueno, de nou veiem com el passat dels Borgs afecta en Picard, com el Picard ha desobeït les ordres de la flota estel·lar per un bé major, i, bueno, perfecte, vull dir, en Picard és així, ja està, vull dir, això és important.
De fet, aquí se'ns presenta un personatge molt important que sabem que a través de flashbacks va interactuar amb Picard, que és la Reina Borg. Fins ara no sabíem que el col·lectiu tingués una reina, ho descobrim en aquesta pel·lícula, i l'escena que mencionava jo la recordo, aquell moment d'atac de ràbia de Picard que destrueix no les maquetes de l'Enterprise, l'exposició, diguéssim, de maquetes que té al seu despatx, que un cop de ràbia les trenca, no?
Sí, sí, sí. Veiem també com la Reina Borg té tant data, és a dir, si els éssers humans li fiquen implants cibernètics o tecnològics, en data, que és un ésser tecnològic, li fiquen un implant de pell humana de veritat.
Sí, sí.
I llavors el tenten d'aquesta forma, vull dir... És interessant, també aquest gir de com també es poden assimilar formes tecnològiques.
No, està molt bé, està molt bé. És una gran pel·lícula. Sí. I potser de la millor pel·lícula de la nova generació aniríem...
A la pitjor, poder?
Sí, per tancar el rànquing aniríem amb la pitjor de les pel·lícules, que per mi és, malauradament, una pel·lícula fallida i que va ser un comiat... no diria ja ni agradol, sinó agre, de la nova generació, que va ser absolutament una pena que una sèrie que ens havia regalat capítols tan excel·lents i pel·lícules que no estaven malament, encara que Primer Contacto estigui per sobre de la resta, que va ser Star Trek Nemesis, però que, tot i no ser la millor pel·lícula, sí que serà molt important i dirien que pràcticament fonamental per entendre en quin punt es troba Picard, sobretot amb la seva relació amb Data, a la sèrie.
Efectivament, en aquesta pel·lícula veiem poder tres línies principals que les comentem ràpidament. La primera és, veiem de nou la part humana o el com és Picard degut a que apareix un personatge que és un clon d'ell mateix, vale? Una trama dels Romulans i els Remans per tal de substituir-lo. Vale? Llavors veiem una línia molt humana de com se sent, de si se sent violat, traïcionat, etc, de com responen a aquesta amenaça. Veiem una altra línia que és ja al final de la pel·lícula, per evitar aquesta amenaça romulana, de com la Federació i la figura concretament de Jean-Luc Picard està més ben reconeguda o té més pes davant de tota la cultura i davant del govern romulà, que serà important també no només a la sèrie, sinó en els còmics de Star Trek Picard Countdown que s'estan publicant. I la tercera línia, també poder la més important, veiem com el Data descobreix que té un altre entre cometes germà bessó, que al final és un prototip, que és en Before, com li buiden la memòria d'en Data en aquest personatge, com en Data se sacrifica per salvar el seu amic Jean-Luc Picard, i com el Before, que semblava que aquest bolcatge de memòria no havia estat del tot satisfactori, mica en mica sembla que va sortint a la superfície, que es va despertant el Data que coneixem, i bueno, i el Before barra Data, amb la memòria d'en Data, serà també transcendental a la sèrie de Picard.
Sí, sí, és aquest androide que veiem doncs, fet a peces,
en el
tràiler desmuntat, i que no sabem si aquest androide va al final aconseguir ser Data o no. Això ens queda en interrogant, eh?
En Data l'hem vist amb tots els uniformes possibles, el de la nova generació, el del Before i el de la pel·lícula Nemesis, com a somnis, flashbacks, al·lucinacions, records, ja veurem, parlant amb el capità Picard, bueno, també com una mena de brúixola moral, no? Vull dir, el veiem tinguent un malson, per exemple, no? I parlant amb en Data de què hauria de fer i com hauria de reaccionar, i, bueno, una figura molt important. Realment, la mort d'en Data l'haurà marcat, no, segurament no només la mort d'en Data, sinó la mort del Data i el que van fer després amb el Before o com l'han utilitzat la Federació, etc. I l'haurà marcat i bueno, és un bon punt d'inici.
Sí, de fet la figura de Data és una de les més misterioses que s'estan guardant en secret a la sèrie sobre què representa exactament el personatge o el seu retorn, perquè Brent Spiner diu que ell interpreta a Data, no a Before, que és Data, i per tant tenim aquest interrogant de... A veure, tampoc hem desfet la història que s'havia fet sobre el personatge, però hi ha més coses. Per tant, aquí hi ha un interrogant molt gran que suposem que en algun moment de la temporada ens l'acabaran descobrint.
Exacte. Sabem que la sèrie passa diversos anys després de que l'estrella de que el sistema romulà quedés inservible perquè va explotar l'estrella d'un sector, gràcies a la condició que va agafar Picard i a la importància que va agafar Picard amb el govern romulà, veiem que els està ajudant amb la reubicació o els va ajudar en el passat amb la seva reubicació. I bueno, també serà important de la trama. Vull dir que Nemesis poder és la pitjor pel·lícula, però poder és la que més encadena amb les trames i amb les coses que veurem a la nova sèrie.
Sí, sí, perquè aquí tenim Romulans, tenim Data, sí, que eren els dos elements importants d'aquella pel·lícula i que tots dos estan en els tràilers i imatges que hem vist de moment de Star Trek Picard.
Mhm.
Doncs molt bé, Sergi, ja diria que tanquem aquest repàs, o sigui, la gent, si encara no ha vist aquests 10 capítols, que els recuperi, si pot ser, abans de veure la sèrie, o que els vagi recuperant una mica en paral·lel a mida que la sèrie vagi avançant, no?
Exacte, vull dir, seria una mica, us posem deures abans de divendres, que s'estrena la sèrie, i bueno, teniu 48 hores per fer-ho, eh? Vull dir que excusa zero.
Exacte, aneu de pressa. Molt bé, Sergi, doncs ja la propera vegada que parlarem ja serà ben vist la sèrie, eh? Vull dir que podrem dir altres coses, podem parlar de Short Treks, podem parlar de moltes altres coses.
Perfecte, em sembla molt bé.
Vinga, una forta abraçada, adéu.
Igualment, vagi bé.
Promès, i per fi aquesta setmana toca parlar de Donald Trump amb Francesc Morales. Francesc, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé, bon any, que no ens havíem comunicat des de l'arribada d'aquest 2020.
Uh-huh. Teníem ganes perquè havíem fet aquest cliffhanger, no?, de l'any passat, de que parlaríem de Donald Trump. Després de Stan Lee sabem que és la segona persona més important en quant a cameos a la indústria del cinema. A més, aquests dies s'ha parlat bastant del cameo de Solo en casa, per tant, suposo que de tot això, Francesc, ens en parlaràs avui, i també d'aquesta figura del president dels Estats Units, que també és tan cinematogràfica.
Sí, i tant. I a més, la cosa està d'actualitat. Bé, amb Donald Trump tot està sempre d'actualitat cada dia, però des de fa un parell de dies, crec que des del 16 o 17 de gener, ja ha passat el procés aquest d'impeachment, aquest tan famós que segur que se'n parla per allà, i ja és el tercer president dels Estats Units en ser censurat, no tenim una bona traducció d'aquesta paraula, per la Casa de Representants, i ara veurem més endavant si el Senat finalment li treu el poder de president, i això seria la primera vegada a la història que passa.
Bé, de fet és pràcticament impossible que pugui passar, no?
Sí, seria molt estrany, que això passés. El Senat té l'última paraula.
Que el controla ell, per tant, tot queda a casa.
I una cosa, abans de començar, si en algun moment, ho dic per si l'FBI està escoltant això, si en algun moment sents la paraula mogul o alguna cosa per l'estil, això vol dir que el servei secret ens està espiant, perquè mogul és el terme, és el codi, és la paraula, el nickname, que el servei secret fa servir per al president Trump. No sé si sabies que el servei secret fa servir noms en clau per als diferents membres de la família, anava a dir de la família reial, de la família del president dels Estats Units i el vicepresident i els membres de govern també. I el de Trump és mogul, que seria una cosa així com magnat o magnat ric, que és excessivament significatiu. El de, el de la seva dona seria Musa, Muse, el que té la...
S'ha de dir que no són ofensius, perquè, clar, hi hauria maneres ofensives de descriure Trump amb una paraula, és que no te les acabaries,
Sí. I el de la filla Ivanka és Marvel, o sigui, si en algun moment sents per a segona línia mogul, Marvel o Muse, penja.
Ara, el de Marvel m'has deixat esturat,
Sí, sí, són uns catxondos els del servei secret, posant noms d'aquest tipus.
Bé, amb aquesta dada que jo crec que és de gran utilitat, perquè, escolta, no la coneixíem, Veus? Els informatius haurien d'obrir amb aquestes coses que ens expliques tu, Francesc. Sí. Bé, comencem. Va, ara sí, comencem amb la xerrada. Què ens expliques? La figura del president dels Estats Units vista en el cinema...
Sí.
Aquesta mítica, no?, que té aquesta màgia, entre cometes, també.
Exacte. Primer començaré per la figura del president dels Estats Units, el POTUS, que és com apareix a Twitter, o sigui, que és l'acrònim, que és molt estrany, però és el que es fa servir. El POTUS aquest és una figura que neix en el naixement dels Estats Units d'Amèrica com a país. Això és la història que és ben coneguda. Tenim 13 colònies que s'independitzen del poder britànic i no deixen de ser 13 països independents. Un dels factors que tenen en comú és aquesta figura del president dels Estats Units, que al mateix temps que el Congrés i el Senat. I aquest president el que té com a funció és cap d'estat, l'equivalent espanyol seria el rei, diguéssim, però al mateix temps és el cap de govern, també. Estats Units no és com a molts altres països, que el cap d'estat va per un costat i el president del govern va per un altre, és a dir, el cap de l'executiu va per una altra via. Això ho havíem vist a Espanya, a l'època de Francisco Franco, on el cap d'estat i el cap de govern era el mateix. Carrero Blanco és el primer intent de separar la figura de cap d'estat i d'executiu. Aquí als Estats Units, això també explica el gran poder que té, tot està concentrat en la mateixa persona. A més, és un líder militar, que és bàsicament per el motiu pel qual sorgeix aquesta figura. És el líder dels exèrcits, de la Marina, substituint la figura que tenia el rei britànic en aquell moment.
Aquests dies ens ha quedat molt clar que és líder militar,
Sí, és líder militar, però no té... O sigui, té la potestat de gestionar... Aquest és l'altre càrrec que té en càrrec, que té el president dels Estats Units, que és gestionar la política exterior, sobretot a nivell comercial i a l'hora de fer la pau, no?, amb altres potències. El que passa que, a diferència del monarca anglès del segle XVIII i XIX, no té molta força a l'hora de mobilitzar tropes. És a dir, ell pot dir, molt bé, declaro la guerra al Japó, el que sigui, no?, el cas dels anys 40, però el Congrés és el que decideix quantes tropes enviar, en quin moment, fins quan, etc. És una de les lluites constants que hi ha entre el president i el Congrés, que seria el cas de representants i el Senat combinat. I sempre és un fruit de disputa constant. En teoria també hauria de ser el líder dels exèrcits, no? O sigui, seria molt divertit veure Trump en persona dirigint tropes a Iran, però això només ha passat, de fet, una vegada en tota la història dels Estats Units. Va haver una rebel·lió perquè els fabricants de whisky estaven en contra de, no sé, o en Tennessee, el que fos, al segle XIX estaven en contra dels impostos que els hi clavaven des del govern federal, i el govern federal va haver de mobilitzar tropes per calmar la situació, i el president dels Estats Units de llavors va dirigir aquestes tropes. Això ha estat l'única vegada que ha passat, que dirigeixin tropes en camp de batalla.
Sí, no, m'agradaria veure Donald Trump en aquestes circumstàncies, però no serà així, segurament.
No serà així, segurament. I llavors, l'altra qüestió és, que és molt fílmica, és el de quina manera és escollit el president dels Estats Units, que és un esdeveniment que es segueix a nivell internacional. Jo recordo quan Barack Obama estava per aquí com a president, no sé si va ser per les segones eleccions, que es va organitzar unes eleccions fictícies al poble originari de la seva àvia a Àfrica, no? Com simulant eleccions de Barack Obama. I és una cosa que se segueix als mitjans de comunicació catalans, europeus en general, etc. Aquestes eleccions, que són tot un show mediàtic, consisteixen en el següent, per fer una diferència amb el sistema espanyol. Tu votes directament el candidat. Perdó, tu votes un candidat. És de forma indirecta perquè hi ha col·legis electorals. A cada estat hi ha un cert número. Però tu votes aquella persona. No és com en el cas espanyol, que tu votes una llista provincial per formar el Congrés. Llavors el Congrés escull, que és el que ha passat ara fa poc amb Pedro Sánchez, escull el president del govern. Tu votes dues persones, de fet, tu votes el president i el vicepresident. Es presenten junts a les eleccions. El que passa és que el vicepresident queda molt enfosquit pels mitjans de comunicació, però en realitat són dos. Tu votes per elles. I ho fas de forma directa com a persona. O sigui, no esculls persones que llavors escolliran una altra de forma tan a l'espanyol, diguéssim. Què és el que passa? El sistema és majoritari aquí. Per tant, si tu tens el 51%, per fer-ho ràpid, dels vots en un estat, diguem-ne Florida, que és el meu, doncs, encara que hagis votat a l'altre candidat, et fots i tot l'estat en massa se'n va cap al president que hagi sortit més escollit en aquell estat. És a dir, aquí tenim 29, diguéssim, escons, per entendre'ns, equivalent. Doncs si hi ha hagut com 6 o 7 que han votat per un candidat que no sigui Donald Trump, no importa, aquests 6 o 7 s'acabaran anant al costat de Donald Trump quan es noti que la majoria ha sortit d'aquell estat. És un sistema molt, molt fotut, molt, molt bipartidista, extraordinàriament bipartidista, però també dona molta estabilitat al govern. És un dels avantatges que té aquest sistema. No és com Espanya, que has d'anar remenant vots de Coalición Canària o Tribal Existe per aconseguir formar govern. Aquí això no existeix. És simplement, si jo tinc la majoria de més vots que qualsevol altre partit, doncs surto jo com a líder del país. Una particularitat també del president dels Estats Units és el sou que té. Cobra uns 400.000 dòlars anuals, que perquè ens fem una idea, tot i que Donald Trump ja va dir en el seu dia que no els agafaria, tot i que està obligat per llei, llavors va dir que cobraria un dòlar l'any, una cosa així. Per fer-nos una idea, és més o menys 4 vegades el que cobra Pedro Sánchez com a president del govern d'Espanya.
Vist així em pot semblar poc i tot, eh?
És que és molt poc, o sigui, que hi ha polítics que cobren molt més, I evidentment és com a salari pel fet de ser president. A Espanya hi ha gent que cobra molt més, hi ha polítics que cobren més que el president del govern. Crec que l'excaldessa de Figueres, si no recordo malament, cobra més de 100.000 euros anuals per la posició que té a la conselleria de no sé què, com a secretària del que sigui. La cap de la presidenta Ana Pastor del Congrés dels Diputats cobra molt més que el president del govern. Cobra uns 120.000 o 130.000 euros anuals. Hi ha alcaldes que cobren més a Espanya que el president del govern, però evidentment no arriben a la quantitat que té Donald Trump, que tampoc importa perquè ja era ric abans d'arribar a la seva posició com a 45è president dels Estats Units. I això és important també tenir-ho en compte, perquè és un tipus d'office, de càrrec polític que sempre ha existit. No hi ha hagut mai discontinuïtat. Com a molt, el que ha existit és que un president repetís una tercera vegada, que va ser el cas de Franklin Roosevelt, o un president que morís en el càrrec i accedís al vicepresident o coses per l'estil, però no hi ha hagut mai un període de, jo què sé, 25 anys que no hi hagués president dels Estats Units. Durant la Guerra Civil, amb Abraham Lincoln, va haver-hi un president rival, no? Que, més o menys rival, que era Jefferson Davis per als Estats Confederats d'Amèrica, però no hi ha hagut discontinuïtat de president de la Unió. I Trump és el número 45 de la Unió.
Doncs va, entrem més a fons amb Trump.
Clar, i ara la part ficcional d'aquests presidents dels Estats Units, la figura és tan important que ha acabat generant tot un subgènere, fins i tot cinematogràfic, no? On tenim representacions del president dels Estats Units que bàsicament les podem reduir en tres, no? Un home d'acció, l'aventurer, un pòtol, és a dir, un total inútil o corrupte que ha arribat allà per en realitat no s'ho mereixeria. Hem vist 50 pel·lícules només sobre aquest tema, i llavors l'home supermanipulador i extraordinàriament tirànic en el seu càrrec. I normalment tenim una combinació de les dues. Si un té al cap el personatge de Frank Underwood, per exemple, no? House of Cards, que és aquesta figura del manipulador.
Totalment.
Si un té al cap la figura de Samuel L. Jackson o Harrison Ford d'Air Force One, per exemple, no? A Samuel L. Jackson a la pel·lícula Big Game és aquest president més d'acció, o Bill Pullman, Independence Day.
Uh-huh. Aquest sí que va anar al camp de batalla, eh?
Aquest sí que va anar al camp de batalla, exacte. Aquest, o sigui, és una cosa que passa més a la ficció que no pas a la no ficció. També ha servit molt el càrrec de president dels Estats Units per mostrar el futur dels Estats Units. Normalment, representat per la figura de, en el futur, el president és una dona, Lisa Simpson, per exemple, els Simpsons, o en el futur el president és negre, cas de Morgan Freeman, que ha estat president dels Estats Units dues vegades a la ficció. És que tenim actors que han estat president diverses vegades a la ficció.
Sí, sí.
El rècord el té Ronnie Cox, que és el que fa la dolent a Desafió Total, i ha estat president en quatre pel·lícules diferents.
També hi hauria un altre perfil, que aquest jo diria que potser és el menys habitual, que és el de l'ideal, que és el que va fer Martin Sheen a The West Wing, no?
A West Wing, sí. Sí, sí, no, clar, això és absolutament residual.
Clar, és allò que el país aspiraria a ser, o els ideals que li agradaria o voldria o se suposa que hauria de representar, no?
Sí, i probablement és l'únic exemple que ara mateix em ve al cap, o és una figura extraordinàriament allunyada, no? Que se sap que n'hi ha un, però no, ni tan sols s'esmenta. Això també és bastant habitual, però per la resta acostuma a ser això, aquesta figura de líder militar, d'acció, o que sap fer coses, o és tonto, o és absolutament malèvol. Això seria la divisió tripartita del president dels Estats Units. I parlant de malèvols, Donald Trump encaixa a la perfecció en aquest president ficcional que s'ha acabat convertint en personatge de no ficció. S'ha acabat convertint en president a la no ficció, i en part aquest és l'èxit. Aquí portem moltes dècades en les quals el president dels Estats Units, des de la Segona Guerra Mundial, és una de les persones més poderoses del planeta, perquè abans no té aquesta projecció. És bàsicament un àrbitre dintre del Congrés, o és una figura comuna en els diferents estats, que els diferents estats moltes vegades es nota molt que són països independents i que en comú tenen la figura del president i el dòlar, i el Congrés, i para de comptar, i la llengua, a vegades. Aquesta és la funció d'àrbitre que ha fet el president. Però des de la Segona Guerra Mundial, sobretot des que té un maletí on apreta un botó i llança míssils nuclears, el president dels Estats Units té un poder bastant clar. I la ficció ha ajudat molt a representar això.
Sí, ara que dius això dels míssils, no és una pel·lícula que surti el president, però Jocs de Guerra...
Sí, exacte.
Hi ha aquest poder que el president, si apreta un botó vermell, es pot carregar el món sencer, surt en aquesta pel·lícula, no?
Sí, jo estava pensant en la ficcionalització de Ronald Reagan en el còmic de Batman de Frank Miller.
També.
Que representa aquest president tonto, que és la primera vegada que ho veiem és amb Ronald Reagan. És un personatge molt populista i que ve del món de l'espectacle. En Reagan és on tenim aquest canvi, hi ha un abans i un després. Recordarem les campanyes aquestes que sortia en Mr. T, amb la dona amb Nancy Reagan, Mr. T vestit de Pare Noel, aquest joc amb les càmeres, que òbviament Donald Trump ho ha portat a l'extrem, ja comença amb Ronald Reagan. Uh-huh. És per això que és amb Bill Clinton que tenim per primer cop un president dels Estats Units sortint a la ficció fent d'ell mateix, que és Bill Clinton el primer que fa això. Clar, Donald Trump ha sortit com 50 vegades a la ficció fent d'ell mateix abans de ser president,
sí,
dels Estats Units.
No sé si vols que repassem recordes... alguns...
Sí, però no sé si
vest.
Recordes alguna pel·lícula tu ara mateix.
Home, que... ja la que vam comentar, la de Solo en casa, jo diria que...
Sí.
Solo en casa 2, la que va a Nova York, em sembla que... El McAllister, que és el nen, no? El Macaulay Culkin, uh-huh, es perd, no sé si és a la Torre Trump, concretament, o...
És un edifici que, si no ho és, ho sembla, la Torre Trump. Clar, acostumaven a ser cameos d'aquest tipus, no? Sortia 15 segons en un context de poder, diner, newyorkí, no? A Sex and Nova York, d'on sortia Samantha, o el personatge que fos, i Donald Trump estava en una cantonada i tenia una conversa de 10 segons. Ja, pues, no? De repente Susan...
No el recordo, Sex and Nova York.
Sí, apareix en una cantonada. És que ha sortit en moltíssims exemples. A Zoolander també surt. Moltes vegades imita un tipus de programa de televisió que ja en aquell moment ell mateix en formava part. Donald Trump ve del món de fer-se ric a través del real estate, que se'n diu aquí, de l'especulació urbanística, però de seguida combina especulació urbanística amb el món de les celebrities, on ell mateix en forma part. I llavors acaba creant un reality show, que era The Apprentice, compra el Miss Univers i Miss Estats Units, i llavors comença a sortir ell com a personatge en espais com, per exemple, el WWE, el Pressing Catch, surt fotent-li d'hòsties al president de la companyia, no? En algun espectacle d'aquests de lluita lliure. Quan ell apareix en aquestes sèries, en aquestes pel·lícules, no és res més que la ficcionalització d'una cosa que ell ja està fent a la seva vida real. A Zoolander queda molt clar, quan li fan aquella entrevista, és molt estrany, sembla pràcticament el making of de la pel·lícula de Zoolander, quan ell apareix. I això li ha ajudat molt. Ell no és que se li acudís ser president dels Estats Units el dia abans del 2016. Ell ja des de l'època de Reagan jugava amb la idea de ser president dels Estats Units. I el públic nord-americà al final s'ha acabat acostumant a aquesta figura de Donald Trump.
Suposo que aquest joc que tu comentes que feia Trump, d'aquí que, no és que els Simpson siguin endevins, però sí que el van col·locar en un futur imaginari, uh-huh, com a president dels Estats Units, que llavors aquest futur s'ha fet real, no?
Sí.
Però no deixava de ser una bestiesa en el moment que ho devien plantejar ells per fer la broma.
Sí, el mateix a Back to the Future, Regreso al Futuro, també plantegen un futur en el que el president dels Estats Units ha estat o és Trump, no recordo exactament el procés, o ell es vol presentar, una cosa per l'estil. A House of Cards, la figura de Frank Underwood, quan ell es presenta el 2016, a la campanya, crec que és la segona o tercera temporada, és una còpia exacta. De fet, la dona es canvia el color dels cabells i s'assembla físicament, ni que sigui en el rostre, a la figura de Melania Trump.
Ara que dius això de Regreso al Futuro, més que això, perquè de fet sí que és l'escena aquella en què el Marty, per demostrar que ve del futur, li diu que Ronald Reagan és president, el Doc s'ho agafa a conya, no? Però sí que veiem a Regreso al Futuro 2 la figura del Biff Tannen, que és el dolent, que pràcticament és una representació de Donald Trump, no? Un tio que s'ha fet ric a base de, en aquest cas no ha estat una cosa immobiliària, però que s'ha fet ric i em sembla, no sé, que té molt poder polític també, gràcies doncs a aquest almanaque famós que va robar d'apostes esportives, uh-huh, que ho ha aprofitat per fer-se ric, no?, a través d'això, i viu en una torre molt alta, fins i tot el seu aspecte, uh-huh, físic recorda bastant el que devia ser Donald Trump també en aquella època, per tant, clarament, uh-huh, sí que hi ha una relació, no?, entre el Biff Tannen i Donald Trump.
Sí, no sempre ho diuen directament, és el cas de South Park, per exemple, on el professor de l'escola és Donald Trump, però no es diu Donald Trump. Va pintat de taronja, és el president dels Estats Units, té el mateix tipus de perruca, però no es diu a Donald Trump.
Tu vols dir que porta el mateix tipus de perruca? Estàs insinuant que Donald Trump porta perruca?
Sí, no, doncs no ho sé, perquè hi ha un conjunt de coses que no es poden saber amb gaire certesa.
Home, perquè dius, posats a portar perruca, porta la més maca, perquè si realment això és un ideal de la que ha de ser el teu cabell, no ho sé jo, eh?
Sí, independentment, és, això forma part de la figura que ell presenta davant del públic, no? De com es presenta, entre cometes, com a autèntic per a convèncer un determinat electorat. I llavors amaga certa informació, com per exemple les notes, no? No sabem les notes que va treure ell a l'escola militar a la que va anar, ni a la secundària, i de fet estan amenaçats amb una querella si aquestes notes s'arribessin a filtrar. Com que tampoc ha tingut una vida social juvenil, per entendre's, no hi ha... ell no va crear connexions socials quan va anar a la Universitat de Pennsylvania ni res per l'estil. Per tant, hi ha tot un conjunt de dades sobre ell que les coneixem perquè ell ens les diu. I això és l'important del president de Trump, des que és president Trump. Ell té una comunicació directa amb l'electorat, a través de Twitter, sobretot. Ell no té... es nota molt quan parla en públic, es nota que no té un... el que aquí se'n diu un ghostwriter, no té un... Vaja, i si té algú que li escriu els discursos, no li fa cas. Això ja t'ho dic jo.
El gran misteri, o no tant misteri, no? Seria, podríem dir que és l'únic president del món que no té un community manager a Twitter i que escriu ell mateix els tuits?
Sí, aquest és el gran misteri de Donald Trump. I quan el veus parlar en públic és molt obvi que és així. I què és el que passa? Que la gent això li agrada. Això és el que va fer que ell derrotés una dotzena llarga de candidats del Partit Republicà per a les eleccions del 2016. Estem parlant d'una persona que no ha tingut mai un càrrec previ, ni militar ni civil. Això no havia passat mai a la història dels Estats Units. Els presidents sempre han estat alguna cosa abans. Han estat generals, han estat senadors, congressistes, han estat vicepresidents, el que sigui, però ell surt literalment compleix el requisit bàsic, que és ser nascut als Estats Units, i ser ciutadà, evidentment, haver residit en el país, crec que són 14 anys, i ser major de 35 anys. Punt. Això és el requisit mínim per ser president dels Estats Units d'Amèrica. Ell ho compleix i ja està, però a la pràctica no, sempre s'havia exigit més que tot això. La campanya se la va pagar pràcticament tot a ell. Aquí els diners és bàsicament el fuel, la gasolina que tenen els candidats a l'hora de guanyar eleccions, i la traducció és molt exacta. O sigui, saben que si afegeixen $1 milió més, això són X milers de votants més en qualsevol estat, l'estat X, no? Donald Trump ha estat capaç, que per força bruta, d'afegir monetàriament a la campanya per guanyar les eleccions del 2016. Clar, això ha connectat amb la gent d'una manera que molts no s'esperaven, però jo no sé per què no s'ho esperaven quan portem ja dècades de preparació per un president com Donald Trump.
Uh-huh. Molt bé, doncs què més?
Amb això que estic explicant, ens serveix una mica per entendre què està passant amb la política actual, no només als Estats Units, sinó també a Espanya, Europa, Brasil, per exemple, amb Bolsonaro. Molta gent fa aquest tipus de connexió entre Donald Trump i Hitler, no? Que es fa servir molt sovint com a insult. I jo no sé fins a quin punt la gent, quan fa aquest insult, se n'adona de com de propers estan a la realitat. Perquè Adolf Hitler, que normalment associem a un partit nazi, és necessari recordar que ell arriba al poder per ell mateix. És a dir, és votat com a canciller d'Alemanya al marge de ser del partit nazi. És a dir, es converteix en independent fins i tot del partit nazi, perquè ja té un moviment, que se'n deia moviment hitlerià, un moviment que el segueix. I això és el que veiem aquí cada dia als Estats Units. O sigui, hi ha un conjunt de gent, independentment de si és del Partit Republicà o no, que segueix aquesta figura molt sovint messiànica de Donald Trump. I això és el que passa a Hongria, és el que passa a Itàlia, el que va passar amb Berlusconi, el que passa amb Salvini, és el que passa amb Víctor Orbán a Hongria, és el que ha passat a Brasil amb Bolsonaro. Tenim gent que el que vol és seguir un cabdill. En el cas d'Espanya és el que en certa manera ha passat amb Vox, però ja abans amb Vox és com s'entén la política espanyola, que si no tens un líder fort el país es desmunta. Per això la gent no ha entès gaire bé el que ha passat amb les últimes eleccions o govern espanyol, o perquè encara existeix la figura del rei a Espanya, que és simplement la substitució de la figura de Franco. No sé si recordareu quan Joan Carles I va abdicar i va arribar Felip VI. Jo vaig seguir una mica des d'aquí dels Estats Units el canvi, diguéssim, de règim, entre cometes, en el qual la gent estava plorant davant del Palau i dient que aquest rei ens trauria de la crisi perquè té estudis, això diu molt d'aquestes declaracions de la societat espanyola, té estudis i sap pilotar helicòpter, no? Aquesta visió s'ha acabat traslladant als Estats Units. Donald Trump no és el primer d'una llarga llista de... És un producte, és el fill o el net d'un tipus de política europea o asiàtica que ara s'està portant a Amèrica. I la veritat és que és tenebrós. O sigui, Donald Trump és un paio que és bastant perillós. Només cal veure'l amb les últimes declaracions que està fent i com està gestionant la crisi al Pròxim Orient. No sé quina és la visió que teniu vosaltres des d'allà.
Home, la visió és que és una persona que no té filtre. El que passa que també hi ha aquesta visió que és una figura llunyana, entre cometes, i que, diguéssim, que les coses dolentes estan a fora i no estan aquí, quan aquí tenim Donald Trump igual o molt pitjor que el propi Donald Trump, no? I això costa més de veure, o tu veus que part de la societat no acaba percebent això, i quan realment és així, no? Ara tu mateix doncs, acabes de parlar d'aquest fenomen de Vox que no deixa de ser, o del PP mateix, vull dir, no deixa de ser una extrapolació. En el seu moment doncs, ja era Mariano Rajoy, un Trump més de la vida, i el que hi ha ara, bueno, aquests partits de... ja no diré de dreta, sinó d'extrema dreta, tots ells, que es comporten igual, no?
Sí, el cas de Vox és paradigmàtic, perquè aquí hi ha al darrere de Vox és Steve Bannon, que va ser un dels assessors mediàtics de Donald Trump, i llavors es va traslladar a Europa i va començar a assessorar a tota l'extrema dreta europea, des de Grècia fins a Espanya, no? Vox va néixer fa 4 anys, és necessari recordar això. Era a Santiago Abascal amb un megàfon sol i 2 pancartes a sobre d'un banc, a un carrer de les Espanyes. 4 anys després és la tercera força en el Congrés dels Diputats. El que hi ha al darrere és aquest tipus de gestió de la ficció i de la no ficció. Recordem les campanyes electorals que hem tingut a Espanya fa poc, no? Referències a Game of Thrones, música del Senyor dels Anells mentre la gent va cavalgant a cavall. És un tipus de política en la qual la ficció té una gran importància. I de tant mirar pel·lícules americanes, l'espanyol mig creu que està votant el president del govern espanyol com aquí es vota el president dels Estats Units. Tot i que no és així. Per això aquesta obsessió de fer debats televisius, perquè és la còpia de les primàries que hi ha aquí, però les primàries, no per les eleccions, dintre d'un partit polític.
És que, clar, amb la tonteria, bueno, primer que hagin de sortir cadenes com l'HBO... dient que, sisplau, que treguin la música de les seves sèries per fer campanya política, o que fins i tot, i això és real, J.J. Abrams hagi de sortir atacant a Vox, J.J. Abrams, atacant a Vox, dient perquè Vox critica que la protagonista de les pel·lícules de Star Wars és una dona, i que evidentment, doncs, la filosofia d'aquests partits d'extrema dreta és en contra de la diversitat, i clar, que surti Abrams dient, doncs, si la pel·lícula està sent atacada per partits d'extrema dreta perquè la consideren com una cosa que fomenta la diversitat, estic molt content de la pel·lícula que ha fet, no? Clar, és que estem arribant a uns extrems molt bèsties en tot plegat.
Sí, per això és necessari entendre aquesta influència que té la ficció, no? Jo recordo unes declaracions de Pablo Casado de fa uns dies, en el que deia que no podia ser que Pablo Iglesias i la seva parella estiguessin junts, perquè això als Estats Units no passa, no? És mentida, això és el que sembla que és a les pel·lícules de polis, però no... Sí, a les pel·lícules americanes on aquesta mena de coses es diu, no? Oh, tenen una fera a la feina, no sé què. Aquí és... O sigui, es gestiona, evidentment, no es considera, diguéssim, natural o no es normalitza, sinó que es gestiona d'una determinada manera quan la parella està en el mateix lloc de feina. Però clar, ell ha vist moltes pel·lis i...
Sí, el que segurament no passa als Estats Units, sinó això, Francesc, que ens ho podries aclarir, és que quan un polític es descobreix que no té un màster o que se l'ha inventat, segurament ja no deu ser candidat a la presidència, deu dimitir immediatament o no el deuen deixar del seu propi partit.
és un dels motius pels quals ser impeached. O sigui, per poder ser, tenir aquesta supermoció de censura, per entendre'ns, s'ha de demostrar que has comès traïdoria al país o has acceptat suborns. És el cas de Trump. O sigui, l'acusació és, o la gota, diguéssim, que ja fa passar el got, és el que ha passat a Ucrània, no? Que sembla ser que l'han enganxat cometent traïció. Però l'altre és actituds deshonestes, que va ser el cas de Bill Clinton, perquè va mentir en un tema, en un afer d'adulteri. Però això passa a tot arreu, eh? Això passa també a Gran Bretanya, a Alemanya, han enganxat moltes vegades a polítics en fent plagi o fent veure que la dona conduïa el cotxe quan era el joc que estava borratxo conduint, llavors l'enganxen i dimiteixen, no? A Espanya això no passa tant.
No, diguéssim que els enganxen, ho desmenteixen, la gent s'ho creu i no dimiteixen, sí. No? El procés és diferent. Llavors, que també que no critiquem tant els Estats Units, el que dèiem abans, quan potser la merda que tenim aquí és encara més gran, no?
Sí, no, i a més és un país que té mecanismes democràtics molt més desenvolupats que Espanya. Aquí, per exemple, no sé si la gent que mira House of Cards ho té present, moltes vegades t'has de baixar els pantalons de davant de quatre persones dintre d'un bar, no? Perquè aquests són els teus electors i tu depens directament, si vols ser congressista 4 anys més, d'aquells quatre que viuen en un poble enmig de Carolina del Sud. Aquí és constant. Aquí, jo, per exemple, he tingut problemes en qüestions de visat. Tu vas a l'oficina del teu representant de districte, al despatx que té aquí al comtat de l'Atchua, i connexió directa també amb Washington, D.C. Tu truques, o si no, et presentes allà en persona perquè aquella persona està allà perquè tu l'has votat directament. Això no passa a Catalunya ni a Espanya. El sistema d'Iowa, per exemple, que és bestial, com voten el president dels Estats Units, la gent es reuneix físicament, no voten posant paperetes en una capsa, es reuneix físicament el que es coneix com a caucus i es posen en diferents cantonades d'una escola, una església, una, el que sigui, una casa fins i tot particular. I llavors,
ara m'acaba de venir al cap l'Àstiques Gilmore, que té moments d'aquest tipus, la gent del poble, no, que és un poble molt petit, fent reunions de veïns i decidint coses d'aquest estil, no? Entre tota la gent que viu al poble.
Clar, exacte, és que a nivell local hi ha moltes decisions que precisament que es prenen això, a nivell comunitari, no? És com si tot fos aquí una espècie de comunitat de veïns a tots els efectes, no? Totes les... Per exemple, les associacions de pares, les escoles a Catalunya, les AFES, que ara se'n diuen, tenen cert, no sé molt bé com dir-ho, formen part del sistema educatiu. Però és que aquí als Estats Units són un poder molt important dintre de l'escola, dintre del sistema escolar del poble i del comtat i fins i tot de l'Estat. És un sistema molt complex que des de baix es construeix democràticament. Problemes en té també molts altres, però això fa que sigui flexible al mateix temps. És molt inflexible el sistema que tenim, per exemple, a Espanya, a l'hora de considerar-ho democràcia. En part també perquè aquí s'entén que llei i democràcia són dues coses diferents i la justícia i la política van per dues bandes diferents. Uh-huh. Aquí quan es va legalitzar, quan el Tribunal Suprem va dir que era legal que, o no era il·legal que dues persones del mateix sexe es casessin, jo recordo les imatges de que li estan comunicant a Barack Obama i s'està enterant en aquell moment, mentre està fent no sé què. Clar, això, a Espanya, a Pablo Casado fa un tuit, perquè ja s'ha enterat, però dia X del que ha decidit la Junta Electoral Central, i em sembla normal. Aquí és absolutament... Seria motiu de motiu de cese, com deia ell, no?
Sí, sí.
Seria motiu de fer fora el president dels Estats Units si se n'enteren que sap coses del Tribunal Suprem. És una cosa... Els veuria com un alt nivell de corrupció. Realment. Coses que són normals a Espanya.
Sí, sí, no? És les antípodes estem. Bé, estàvem amb Donald Trump, sí. Ens n'hem anat una mica. Què més ens quedava sobre...
No, simplement això. És la gran influència que té el que fa Donald Trump en el món de la no-ficció. I ja per acabar la traca final, vull dir que si algú ha estat escoltant això, que no sento un gran apreci per al president Trump. Som, de fet, pràcticament veïns, perquè passa més temps a Florida que a la Casa Blanca. Viu més temps a Mar-a-Lago, que és a Palm Beach, un comtat que hi ha al sud de Florida. I vaig estar aquest amb un amic aquest Nadal i vaig veure l'Air Force One i tota la parafernàlia. Vaig anar a la benzinera on el servei secret acostuma a parar allà mentre es passa tota la comitiva. El de la benzinera es queda sense cafè immediatament quan passa la comitiva per allà i la gent es queda paralitzada durant hores mentre es passa. Per tant, des d'un floridià a floridià, doncs, benvolgut senyor president, li desitjo el millor per a les eleccions del 2020 i endavant amb l'impeachment.
Vaja, veí de Donald Trump, eh? Si se t'acaba el sucre, doncs ja saps, no?
Exacte, sí, sí. Bueno, vaig veure la casa de lluny, li vaig comentar al meu amic d'anar i em va dir ni se t'acudeix acostar-t'hi.
No fos cas que llavors et comencin a revisar els papers i tot això, eh?
Exacte.
No t'entem a la sort, Francesc, no t'entem.
Sí.
Molt bé, doncs no sé si ens hem deixat res més, si no ho deixem aquí.
No, jo crec que ja podríem deixar aquí, sí.
Bé, esperem, doncs, que no sé si algun dia s'acaba la presidència de Donald Trump, el puguem tornar a veure fent cameos en el cinema, altra vegada com sí, acostumava, sí, sí. No?
American Horror Story, a veure si fan una altra temporada on ell surti.
Sí, sí, ens queda pendent, parlar d'aquesta temporada.
Exacte.
Molt bé, Francesc, una forta abraçada i fins al mes vinent.
Vinga, fins la propera. Adéu.
Fins aquí el programa d'aquesta setmana. I de Donald Trump tornem a saltar altra vegada a Star Trek per acomiadar-nos. I és que ho volem fer amb un tema molt especial, el tema que surt en el 6è Short Trek, Children of Mars, que és el tema Heroes, que canta Peter Gabriel, que és un cover d'un tema original de David Bowie. Tot això per preparar motors de cara a Star Trek Picard, que arriba aquest divendres i que la setmana vinent us oferirem una petita ressenya i moltes altres sorpreses, moltes ressenyes de pel·lícules pendents que s'han estrenat les darreres setmanes. Les tindrem aquí, la setmana vinent. Jo mateix, l'Ignasi Arbat, m'acomiado. Ningú no és perfecte.
Wish I could swim like dolphins can swim, though nothing will keep us together, we can beat them. And ever, how we can be heroes just for one day, how we can be heroes just for one day.
and the guns shout above our heads, and we kiss as though nothing could fall. Just for one day.